Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4, iniciem nova hora aquí el Fabricació pròpia i segurament alguna vegada us haureu preguntat si l'espai perfecte per llegir existeix. Doncs ja us avancem que sí, i és possible que us quedi prop de casa. Es troba a Barcelona, al districte Sant Martí de la capital catalana. És la Biblioteca Gabriel García Márquez, la millor biblioteca pública del món de l'any 2023. Úrsula, 100 años, soledad me pongo. Úrsula, 100 años, soledad me pongo. Eres doncella del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Eres doncella del pueblo. I és que el 21 d'agost a Rotterdam, la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries va guardonar la biblioteca barcelonina Gabriel García Márquez, com dèiem, com la millor biblioteca pública nova del món. Sembla que el jurat va posar en valor doncs, aquesta vinculació d'aquest espai amb l'entorn al barri de Sant Martí, els materials que intervenen en la creació d'atmosferes i el tractament de la llum que omple de vida els racons d'aquest temple dels llibres. És a dir, que és una joia. Avui hem volgut convidar a Fabricació pròpia a les ments creatives al darrere d'aquest projecte, que no són altres que els arquitectes. L'Helena Orte. Helena, què tal? Com estàs? Hola. Molt bona tarda. I el Guillermo Sevillano, que el tenim aquí a l'estudi també. Guillermo, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Buenas tardes a los dos. Suma arquitectura.
Eso es.
Los dos sumáis, entiendo, ¿eh?
Sí.
Y qué bien sumáis. primero de todo, enhorabuena pel reconeixement. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Mira, primera pregunta que os queríamos hacer, aprovechando que os teníamos aquí en el estudio. ¿Cómo habéis visto este estudio arquitectónicamente? Es decir, ¿que dais mucha importancia a la luz? ¿La luz es buena? ¿Entra bien la luz?
Sí.
¿En lo que os habéis fijado primero de todo?
Tenéis madera, como decían tus compañeras, tenéis buena luz y creo que no hay ninguna queja por su parte.
Me gusta, Guillermo, porque miras, has visto quién es la jefa aquí, ¿no? Directamente a la Marcela Lajarque. No, pero bien, ¿no?
Muy bien, en esta esquina tan estupenda.
Primer condull está bien construido. Que vamos a hablar también de la construcción luego, pero nos vamos a centrar sobre todo en la Biblioteca Gabriel García Márquez, porque competíais con bibliotecas, si me permitís la expresión de competir, bibliotecas de Eslovenia, de Australia, de la China, todas mucho más grandes que la vuestra. ¿Qué creéis que hizo decidir, ¿no?, al jurado por vosotros, por la Biblioteca Gabriel García Márquez?
Guillermo. Sí, se habían presentado creo que cerca de 200 candidaturas al premio. Y se eligió esta y, bueno, incluso el personal de bibliotecas de Barcelona no la consideraban como la favorita. De hecho, Barcelona presentó, desde Barcelona se presentaron dos, otra también en Vic, de la que también está muy orgullosos y orgullosas. Y bueno, y finalmente se eligieron cuatro finalistas y tuvimos la suerte de llevarnos el gato al agua. En cuanto a las razones, bueno, el fallo lo dice, pero creemos que es una biblioteca muy singular, ¿no? Y ha sido un trabajo de muchos años trabajando con bibliotecas de Barcelona, con todas las instituciones de la ciudad. Un trabajo muy largo, complejo, elaborado para producir algo tan sofisticado y tan bien, digamos, relacionado con su entorno y con todas las, digamos, los actores y agentes que participan y hace que esto sea posible para llevarlo a efecto, que hace que tenga esa condición tan, tan especial.
Bueno, de hecho, Guillermo, que tú decías, otra de las bibliotecas que competían es la de Vic, que has hecho referencia, que es la biblioteca Pilarín Vallès. Claro, Helena, ¿por dónde se empieza, no? Porque, o sea, Guillermo nos explicaba ahora que lleváis años detrás de este proyecto, ¿no? Lo habéis conseguido, pero ¿por dónde se empieza a diseñar un paraíso, ¿no? Podríamos decir, de paz, porque viene a ser esto, ¿no? Entras allí y te quieres quedar para toda la vida.
Nosotros ganamos el concurso en el año 2015 y cuando empezamos a desarrollar el proyecto, junto con la gente de Bibliotecas de Barcelona, bueno, nos empezaron a decir que estaban empezando a estudiar un poco cómo tenía que ser la nueva biblioteca de los nuevos tiempos, ¿no? La nueva biblioteca del siglo XXI. Y nosotros les cogimos la frase y entonces nosotros también desde el Estudio de Arquitectura empezamos a hacer una investigación sobre bibliotecas, una investigación programática. Y bueno, junto con Bibliotecas de Barcelona, que ha sido un impulso fundamental para que todo esto se haya hecho realidad, pues con ellos empezamos eso, a reformular un poco cómo tenía que ser una biblioteca hoy en día. Y yo creo que eso también es lo que ha enriquecido mucho esta biblioteca, porque los espacios pues son muy distintos a las bibliotecas tradicionales o a lo que podemos tener más en la cabeza normalmente por cómo es una biblioteca, del Templo del Silencio y tal. Esto es todo un poco distinto.
Sí, al final la cuestión era, y es una pregunta que afecta casi a todos los estamentos de nuestra sociedad actual, ¿no? ¿Por qué uno va a una biblioteca en el siglo XXI cuando en realidad acceder al conocimiento es algo que puedes hacerlo
en
online?
En cualquier parte, ¿no?
En cualquier parte, claro. ¿No? ¿Por qué uno va a un teatro en vez de ver un vídeo en YouTube? ¿Por qué uno va a la plaza en vez de conectarse en Facebook? Porque, ¿no? Estas preguntas nos afectan a todos, ¿no? Y afectan un poco al espacio físico en el que establecemos nuestras relaciones. Y nosotros empezamos una investigación que desarrollamos junto con Bibliotecas de Barcelona para tratar de responder a esa pregunta, ¿no? Y la respuesta es la biblioteca. La respuesta es que la colección de espacios, ¿no?, que ofrece la biblioteca, digamos, las condiciones físicas, la luz, las texturas, la madera, las sensaciones que uno tiene en ese lugar,
sí,
es algo que no es transmitible en un correo electrónico. No lo vas a encontrar en internet. Tienes que vivirlo, tienes que acercarte. Y ahí vas a tener una vivencia y unas determinadas condiciones que harán que el viaje a la biblioteca merezca la pena. Y eso es lo que pretendíamos hacer.
Bueno, y lo teníais clarísimo, ya lo estoy escuchando. Però permeteu-me aquesta hora parlar amb la Neus Castellano, que és directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Bona tarda, Neus, com estàs?
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per ser també aquí nosaltres, al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. Estàs d'acord amb tot el que estan dient l'Helena i el Guillermo? Era aquesta la idea, la filosofia de la vostra biblioteca?
Totalment. A veure, per què es va a una biblioteca encara? Bé, una biblioteca es va en el segle XXI i en aquesta hem aconseguit que es vingui a fer una cosa que es ve fent des del segle XIX, que és seure i llegir. Val? I això ho hem aconseguit amb el mobiliari que Helena i Guillermo es plantejaren, no? Vull dir, amb butaques, amb sillons, amb la maca famosa, no només venir a la biblioteca a estudiar o venir a la biblioteca a emportar-se llibres en préstec, venir a estar a gust i estar com a casa.
Perdoneu, que no sé ni si... O sigui, hem entrat tan directe que no sé si ni t'he felicitat. Primer de tot, felicitats, eh?
Ah, gràcies.
Home, això... Felicitats
als pares de la criatura.
També, mira, que els tenim aquí presents.
Hola, Neus.
Hola.
Hola, Neus.
Que, per cert, m'han dit que d'aquí res us celebrareu. Això es pot dir... Bueno, ja ho he dit, eh? Guillermo, Helena.
Has dit bé, jo estava callant aquí dissimulant.
Perquè, escolta, m'han dit que encara no heu celebrat això, però que en breu això posareu solució, lo vais a celebrar en breu, no?
Sí, en un parell d'hores ho guardo.
Carai, això és ràpid, tu. Escolta, Neus, heu notat més lectors des que us van donar el premi?
Més visitants, sí. Més lectors, no.
Ja. Llavors això ja seria Diana, no?
També deuen ser lectors perquè ens han deixat les prestatgeries pelades. Vull dir,
bon símptoma.
Sí, no, ahir vaig començar a assustar-me perquè quedaven sis llibres de García Márquez només. Val, aleshores això és, vol dir que tot està en préstec. I clar, es nota més el visitant del turista de biblioteca, sí, no? Que això ja ens va passar quan ens van donar el Premi Ciutat de Barcelona Arquitectura en gener, febrer, no? Això es va notar, però aquesta biblioteca és una biblioteca molt utilitzada i molt reivindicada i molt estimada per els veïns. I la cosa habitual d'un dia normal són 1.100 persones. Clar, el que passa que ara amb el premi, doncs, venen més visitants i hem arribat a 3.000 i algo. Ahir crec que baixarem ja una miqueta dels 2.000.
O sigui, 3.000 visitants aprox al dia, eh? Neus, estem parlant?
Des del dia del premi.
Del premi. Clar, tu ara ho deies, de llibres de Gabriel García Márquez, cada vegada en queden menys, no? Els prestatges, el nom fa la cosa. És una biblioteca especialitzada en literatura llatinoamericana. D'on neix aquesta idea, Neus?
Bueno, la idea és que cada biblioteca de Barcelona, vull dir, la García Márquez no és més que l'última baula d'una cadena de biblioteques, de la xarxa de biblioteques municipals, que va començar fa 21 anys. Uh-huh. És a dir, que començarem a normalitzar el servei de biblioteques en la ciutat i a desplegar el pla de biblioteques, no? Aleshores, cada una de les biblioteques de Barcelona té una petita especialització. I la nostra és literatura llatinoamericana perquè venia de la mà del nom. Quan l'Ajuntament de Barcelona decideix donar-li la medalla d'or de la ciutat pòstuma a Gabo, el 2014, després de la mort de la família de Gabo, decideix al mateix temps que la pròxima biblioteca que obriran portarà el nom de García Márquez, i era la nostra.
Doncs escolta, pel que sé, de debò, heu dinamitzat també la vida del districte de Sant Martí, que està molt bé, però si ens centrem en la vostra biblioteca, ara li preguntarem també al Guillermo i a l'Helena, eh? Per tu, o sigui, nosaltres sabem que té molts racons molt especials i que és preciosa de veure, però quin és el teu racó preferit?
Ai, que estan els arquitectes davant.
Quina pressió ara, Neus.
Aquí em va agradar molt des del principi, quan la biblioteca encara no tenia més que... encara no estava vestida del tot, encara no tenia el mobiliari, i començava a arribar, a seure en un silló d'aquells davant del gran finestral de la tercera planta i mirar els arbres. Perquè jo crec que... els ho he dit alguna vegada, però ara aprofitaré per a dir-ho davant de tots, no? El que més m'agrada d'aquesta biblioteca és que en un barri ha humanat tant el formigó i l'edifici alt i aquella construcció bestial a partir dels 60, han aconseguit que quan aixequis la vista des de qualsevol punt de la biblioteca vegis un arbre fora.
I això és complicat, és el que tu deies, Neus? Sí. És complicat, de trobar.
Sí, de hecho.
Guillermo.
És complicat, però és més meravellós.
Sí, sí, sí.
Sí, de hecho, esto es algo que tratamos de explicar, ¿no? Cuando empezamos el proyecto, el solar, pues como decía Neus, es uno más de la red de bibliotecas, pero no era especialmente singular. Era un solar rectangular detrás de una comisaría de la Policía Nacional, en un encuentro de calles secundarias, ¿no? En un barrio obrero rodeado de edificios más o menos anodinos de la época franquista, ¿no? Y ha habido un trabajo, ¿no? De con la volumetría del edificio, ¿no? De establecer unas relaciones con los equipamientos culturales que existían ya desde hace 40 años, con el entorno, ¿no? Aprovechando esos árboles majestuosos y gran porte, ¿no? que el edificio no pretende rebasar, ¿no? sino digamos, de relacionarse con ellos, el crear un salón urbano, ¿no? En esa arcada, junto con los árboles, que invita a la gente del barrio a sentarse, a ocuparlo, ¿no? y hacerlo suyo. Y por último, fundamental para nosotros, ¿no? Es la reinterpretación del chaflán tradicional, del ensanche barcelonés, que aquí no existía, y que con ese gran ventanal del que hablaba Neus, ¿no? Bueno, pues reinterpretamos y planteamos un nuevo encuentro, ¿no? Restablecer el encuentro de las calles, y ahora ha emergido una plaza, ¿no? A la que se le ha dado el nombre de Carmen Balcells, ¿no? La editora de...
Gran editora.
De Gabo, sí. Entonces, que hizo posible, bueno, este encuentro de la literatura, sí, ¿no? Hispanoamericana aquí en Barcelona, tan importante. Entonces, bueno, creo que eso ha sido toda una labor que ha permitido, ¿no? Que el espacio, ese lugar que no, quizá no tenía tanta singularidad, se transformara en otra cosa.
Helena, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con Neus? ¿Ese espacio, ese sitio predilecto también lo es para ti?
Sí, es uno de los espacios más especiales, toda la zona que parece que... Bueno, la idea era un poco, pues eso, como decía Neus, que estuvieras como en casa, pero en realidad en una casa casi metida dentro de un bosque, ¿no? Rodeado con toda la madera del edificio y jugando también con los árboles que estaban allí antes de que llegásemos nosotros y que los hemos querido de alguna manera como introducir en el proyecto.
Uh-huh. I Neus, t'he preguntat per tu, i els usuaris també coincideixen amb el teu lloc preferit o no? Que això ho deveu notar, no?
Sí, sembla ser que sí, perquè no pots seure així quan estan ells, no? Que sí, sí, és una de les zones més estimades de la biblioteca o de les primeres que s'omplen.
Neus, per acabar, la llibreria, clar, és un autèntic temple de la lectura, però que no oblidem que està farcida de tresors, que són els llibres. Quins són els darrers que us han arribat i quins en recomanaries del Gabriel García Márquez?
Uf, bueno, la última cosa que ha arribat... ara quedaré fatal, però vaig tornar el dia 30 d'agost i l'únic que he fet és atendre-vos als mitjans. O sigui, que no he pogut ni passejar-me per les prestatgeries. Sempre dic que sóc com un diabètic treballant en una pastisseria.
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Això deu ser complicat, Neus. Escolta, doncs, bona tornada a la feina. I a quina feina, no? Amb quin recinte tan fantàstic com és la Biblioteca Gabriel García Márquez. Neus Castellano és la directora d'aquesta biblioteca, com dèiem, doncs, farà poc menys d'un mes, doncs, ha estat guardonada com la millor biblioteca pública del món. Neus, a disfrutar-ho i a celebrar-ho bé aquesta nit, eh?
Moltes gràcies, sí, ho farem.
I nosaltres que seguim parlant amb els artífecs d'aquesta biblioteca, l'Helena Orte i el Guillermo Sevillano, que ens acompanyen aquí a l'estudi, aquí al Fabricació Pròpia. Clar, si os parece, ahora hablamos un poco de defectos profesionales. A ver, ¿os pasa ahora de que cuando vais a una biblioteca no dejáis de trobar como aquellas pegas, ¿no? Decir, ¿por qué no está bien proyectada como la vuestra? ¿Sabes? ¿Sois de ir a bibliotecas, primero de todo? ¿Os gusta ir a bibliotecas?
Sí, nos encanta,
¿no? Entiendo.
Ir con los niños.
Con los niños, ¿no? Que eso es maravilloso, pero sois ahora, después de haber creado esta maravilla, ¿no? Esta biblioteca Gabriel García Márquez, cuando vais a otras bibliotecas, dices, ostras, es que yo esto lo habría hecho de otra manera, ¿no? Lo habría pensado de otra manera. ¿Os ha pasado esta experiencia o no?
Quizá inicialmente no éramos los mejores usuarios de bibliotecas del mundo, ¿no? O sea, ha sido como consecuencia de este trabajo que nos hemos planteado lo que tiene que ser una biblioteca, pero sí, ¿no? Yo creo que la primera crítica, y nosotros que vivimos en Madrid, y esto seguro que os gustará escucharlo aquí, ¿no? Es que la red que tenemos allí es muy distinta, ¿no? Tenemos, creo que, 7 bibliotecas menos y son para el doble de población, para tener una idea de ratio. Hay allí distritos en Madrid que todavía no tienen bibliotecas, ni una. Y no tienen la calidad que tienen.
Que la tienen las de aquí, ¿no?
Es que el tejido institucional de Barcelona es fantástico.
No, aquí la calidad de la red de bibliotecas que tenéis es maravillosa. Nosotros cuando empezamos con el concurso y todo, empezamos a visitar todas las bibliotecas ¿Sí? de aquí, que son... Y la verdad es que no era criticar, era más aprender. Íbamos con el, ¿no? Siempre con el ojo puesto en aprender, en ver, pues eso, cómo hablar mucho con los directores de las distintas bibliotecas, en sus necesidades, con bibliotecarios, con gente, usuarios. O sea, hicimos como mucho estudio de campo.
Y luego que la ciudad nos enamora, ¿no? De hecho, siempre decimos, ¿no? Para mí lo peor, lo más difícil de todo el periodo de obra que Helena estuvo llevando ¿Sí? desde el principio hasta el final era que cuando volvía completamente agotada, ¿no? Después de uno o dos días de visitas, reuniones, llegaba allí a nuestra casa en Madrid y decía, no puedo más, no puedo más, no aguanto esta ciudad por Madrid. Nos tenemos que mudar a Barcelona.
Tenemos que ir para Barcelona. Oye, claro, ahora que se estaba escuchando, si nos centramos en esta biblioteca Gabriel García Márquez, claro, ¿de qué forma el espacio donde, en este caso, pues estás leyendo, repercute en lo que estás leyendo? A ver si me explico, porque supongo que esto, ¿no? Pues se puede aplicar en el sitio de trabajo, en cualquier sitio de trabajo, ¿no? Sí. La importancia de la arquitectura, ¿no?
Sí.
Del edificio en sí, ¿no?
Sí, ahora hablamos en de ecosistema construido.
Sí.
Ya no hablamos solamente de arquitectura como una cosa independiente, sino hablamos de ecosistema, y nosotros hablamos particularmente de diseño ecosistémico. Cuando diseñamos cada espacio de la biblioteca, entendemos que todos los elementos que forman parte de ese ecosistema tienen que estar en relación. Desde la estructura, la madera, la envolvente, las instalaciones, la colección, o sea, el libro que estás particularmente leyendo en ese momento, el mobiliario en el que te sientas y te ubicas, todo eso tiene que formar un ecosistema lo más consistente y coherente posible para que verdaderamente, nuevamente como decía antes, el viaje a la biblioteca merezca la pena y encuentres allí algo insustituible, algo que no vas a encontrar en un correo electrónico o en tu tableta en casa.
Uh-huh. Decías Elena.
No, que Neus el otro día me estaba dando unos datos del tiempo de estancia que están los usuarios en la biblioteca, porque, bueno, esta biblioteca tiene un sistema de cuenta personas y analiza ¿no? los tiempos de estancia y tal, y decía que los tiempos de estancia en esta biblioteca eran particularmente altos, o sea, bastante más altos que en otras bibliotecas. Yo creo que el espacio ayuda, claro, ayuda a que la gente, no solamente el mobiliario, sino la iluminación, la calidez espacial, los materiales que te rodean, y al final el sentirte muy cómodo, pues hace que no vayas a la biblioteca solamente a coger la novela y te la lleves a casa a leer, sino que es que te quedas en la biblioteca porque estás más cómodo.
Exacto, ¿no? Que te invite a quedarte allí, ¿no?
Y ese concepto del que se dice, ¿no? Es un palacio del pueblo.
Sí.
Y para el pueblo es porque en realidad, digamos, el trato al usuario, digamos, al espacio, a la espacialidad, a las condiciones, es la propia de un palacio. Las condiciones espaciales son las propias de un palacio y el usuario puede sentirse como si tuviera su propio trono y todo está invitándolo y arropándolo para que tenga la mejor experiencia posible.
No, más que nada, yo, Elena, te quería preguntar, a Guillermo también, pero claro, ahora vosotros decíais, ¿no?, que la biblioteca Gabriel García Márquez, una de sus grandes cualidades es que te hace sentir que estás en casa. Y nosotros, que somos de radio, si vamos, yo creo que más casa no puede ser. Porque una otra gran curiosidad de esta biblioteca es que cuenta con unos estudios de radio.
Sí, sí.
Elena, nos decías que la primera entrevista que os hicieron fue en esos mismos estudios,
sí,
¿no? Pero esto es una maravilla. ¿Y qué se hace en esos estudios de radio, en la biblioteca Gabriel García Márquez?
Pues organizan muchas actividades con los vecinos, sé que tienen programación, y luego de la red de bibliotecas, sé que organizan muchas... Sí.
Muchas actividades relacionadas con la radio, pero cuando vosotros os dicen, bueno, es que tiene que haber un estudio de radio, claro, entiendo que... Y ahora tenemos que, ¿no?, diseñar un estudio de radio, ¿no? ¿Qué pensasteis?
Bueno, la idea nos encantó porque como estábamos en esta fase de redefinición de lo que era una biblioteca y tal, pues también introdujimos una cocina de uso público que todavía creo que no funciona completamente, pero que terminará abriéndose y haciendo un montón de actividades y todo. Y bueno, era la idea de esta biblioteca, ¿no?, de introducir cuantos más equipamientos y actividades posibles para los vecinos y usuarios.
Era algo casi natural. Nosotros veníamos de hacer un concurso de la Biblioteca Central de Helsinki, teníamos, digamos, una experiencia bastante profunda de las bibliotecas nórdicas, en las que el equipamiento bibliotecario se equipara con los centros cívicos y sociales en cuanto al programa y tal. Entonces, allí sí, las bibliotecas son mucho más híbridas y se convierten en talleres de fabricación, en como aquí los ateneos de fabricación que existen, o digamos, fagocitan muchos de los programas de los centros cívicos. Digamos, ahí todo se agrupa en las bibliotecas. Con lo cual, para nosotros, digamos, en cuanto se generaron las oportunidades para poder ampliar el programa bibliotecario en esta biblioteca, incorporar todos esos equipamientos y tal, pues lo aceptamos del mejor grado posible porque era, digamos, algo propio de, ¿no?, de lo que es una biblioteca en el siglo XXI.
Y que encajaba directamente también con vuestra filosofía, ¿no?, de suma arquitectura, que es, entiendo, esta luz natural. Yo me estoy haciendo ya un poco la idea, ¿no?, de la madera, que también decíais, estas líneas rectas. Hablabas, Guillermo, que estáis también en un concurso en Helsinki, creo que también en Roma, ¿puede ser? O con tema de bibliotecas, ¿es así o no?
Hemos hecho algunos concursos, sí, el de Helsinki, otro para la biblioteca de la Sapienza, de la Universidad de la Sapienza en Roma.
¿Y en Fuerteventura también, puede ser?
Sí, en Fuerteventura ganamos un concurso y hicimos un proyecto.
Que ha tenido una trayectoria un poco diferente.
O sea, está construido, pero nosotros ya no formamos parte de la obra y el proyecto lo modificaron algo. O sea,
es un buen ejemplo.
Ya no lo llegamos a reconocer del todo nosotros.
Es un buen ejemplo de la importancia de las instituciones y del, vamos a decir, del amor.
Y puede ser del trabajo en equipo también.
Sí.
Y que la gente se entienda, es decir, porque vosotros sois como los creadores, ¿no?, los diseñadores, pongamos, estos son, ¿no?, el plano, ¿no?, digamos, y se tiene que seguir, ¿no?, y que tiene que ser como un trabajo en equipo, que todo funcione.
No, sí, sí, aquí...
No sé si me estoy explicando,
sí,
Elena.
Sí, sí, en la biblioteca ha trabajado un equipo muy grande de gente y todo el mundo muy dedicado y con muchísimo esfuerzo detrás. Nosotros somos una pieza más dentro de todo el puzzle, pero vamos, que sin todos los colaboradores, instituciones apoyando y todo el apoyo que ha habido, no hubiese salido así de bien, o sea que ha habido como mucho amor y mucho amor por el trabajo bien hecho por todas las partes.
Próximos proyectos que nos podáis contar, ¿en qué estáis trabajando?
Pues ahora mismo estamos poniendo en marcha un centro de innovación de la madera en Madrid.
Wow.
Para que va a combinar, digamos, un programa de investigación y desarrollo de prototipos en madera, que es algo con lo que venimos trabajando mucho tiempo, con programas de educativos, de realización y aprendizaje, y con algo, digamos, también de alojamiento, ¿no?, para los alumnos y trabajadores. Y queremos plantearlo en la Sierra de Madrid porque nos parece un lugar fundamental, y Madrid en particular necesita de este tipo de programas para impulsar la construcción en madera, que es algo que tiene unos impactos, digamos, en el entorno a todos los niveles muy positivos.
Si os parece, vamos a acabar la entrevista, pero os pediría un favor. Para todos aquellos oyentes que aún no hayan podido pues ir a utilizar, a vivir, ¿no?, la millor biblioteca pública del món, que la tenim aquí a Barcelona, la Biblioteca Gabriel García Márquez, de la mà dels seus arquitectes. ¿Cómo la definiríais? Es decir, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer un ejercicio, cerramos los ojos y que nos fuerais como explicando un poco lo que nos vamos a encontrar y en qué nos tenemos que fijar, ¿no?, para poder vivir 100% esta experiencia de participar en la Biblioteca Gabriel García Márquez. A ver, Guillermo, ella dice, venga, va tú, Guillermo, ¿cuál sería la guía, ¿no?
Pues supongo que habría que empezar por imaginarse el llegar a un barrio obrero, ¿no?, de los años 60 de Barcelona, y en una de las calles secundarias, digamos, entre edificios residenciales, emerge este lugar, ¿no? Es un edificio que se levanta del suelo, que invita y llama, ¿no?, a los transeúntes a entrar. Se ofrece luminoso, cálido, a través de la madera ya en sus primeras, digamos, primeras visiones. Y una vez entras, os encontraréis en un entorno de madera, cálido, luminoso, liviano, muy liviano. Todos tienen una sensación de transparencia, luminosidad y levedad, muy acogedor, no resultará pesado. Todo resultará muy abierto, permeable, invitará al movimiento. Será como un paisaje que cuando estés recorriéndolo cambiará continuamente. Cuando te estés desplazando de un sitio a otro estarás teniendo visiones distintas del edificio y verás rincones que te estarán llamando. Y tendrás también una colección a tu disposición, no solo la colección de libros, que es fantástica, sino una colección de espacios para que puedas navegar, perderte y encontrar tu lugar y tu rincón preferido, que seguro que lo podréis encontrar.
Jo quiero ir, Elena. Claro, és que després d'aquesta descripció que ens ha fet, d'aquesta bona guia, al Guillermo Sevillano i la Elena Orte, que són els arquitectes de l'estudi Suma Arquitectura, que justament doncs, van dissenyar aquest paradís dels llibres, la Biblioteca Gabriel García Márquez, la millor biblioteca pública del món. Oye, de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien y mucha suerte en los proyectos y que vaya muy bien esta noche, ya nos contaréis. Buena celebración.
Muchas gracias.
Vinga, va, que nosaltres seguim avançant aquí el Fabri en Casió Pròpia. Res, 4 minuts que passen de 4:45, la tarda a punt de començar, l'estem fabricant amb tu, marxem a publicitat. I a la tornada, mira, jo crec que a la Biblioteca Gabriel García Márquez hem parlat molt de llibres, alguna revista també deu haver, doncs avui el que farem és estrenar aquesta nova secció sobre la premsa del cor, i ho farem amb el periodista Jaume Borja, que ja el tenim per aquí. Vinga, fins ara.
Ràdio Estel. L'11 de setembre neix Ànima Estel, un nou canal online amb una variada programació social i religiosa les 24 hores del dia. Emissions històriques, la litúrgia de les hores, espais d'actualitat eclesial, música i molt més. Podràs sintonitzar Ànima Estel a qualsevol hora des de radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
Aquest dissabte 9 de setembre, a partir de les 11 del matí, des de la Catedral de Tortosa, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa en què Sergi Gordo es convertirà en el nou bisbe titular d'aquesta diòcesi. Viu amb nosaltres aquesta celebració de comunió i de proximitat al bisbat de Tortosa. Aquest dissabte a les 11 del matí, des de la Catedral de Tortosa, inici del Ministeri Episcopal de Sergi Gordo, en directe a Ràdio Estel.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de 4:45 de la tarda. És el moment de fullejar les revistes del Cor amb el periodista i expert en televisió i premsa del Cor, també Jaume Borja. Jaume, com estàs? Bona tarda.
Hola, Mercè Raga. Estic feliç? Bueno, ja, bona tarda. Si vols, jo t'explico per què estic feliç, si no...
El Jaume a mi m'encanta, perquè, o sigui, només arribar, diu, jo sóc feliç. I clar que sí, s'ha de dir, Jaume.
És que per dos motius, molt breument. El projecte que lideraves la temporada passada...
El... Va ser... Harker...
Sí. Digue'm.
Sí, home, sí, al matí.
Al matí. Digues. Clar, vaig tindre l'oportunitat de portar-te dos convidades i allà vam fer el match amb Mercè Raga. Ens
home,
vam conèixer.
Favor. Sí, sí. El clàssic mític Bon dia, Raga.
Bon dia, Raga. Les germanes Bon dia, Raga, que van traure un llibre, Atrapaxispas, torno a fer promo, i les van portar aquí. Però el més fort, que això, Mercè, no ho saps, sí, és que jo vaig viure, i tinc la placa aquí davant, una època de la meva vida al carrer Puiggarí.
Què dius ara?
I jo, que sóc de les Terres de l'Ebre, passava per aquí, per anar a Sants Estació, agafar el tren, baixar cap a Tortosa, Jesús, que és el meu poble, i sempre pensava, jolín, m'encantaria algun dia treballar a Ràdio Estel.
Doncs mira, dit i fet.
Ja està.
O sigui, trobo que és tan forta la vida.
Ja està, Jaume, és que sí, sí. Són, no?, aquestes voltes que dona la vida que mai saps. I mira, aquí hi ha Ràdio Estel, la Fabricació Pròpia. A veure, Jaume, tu ja tens temps. Jo a vegades penso, ostres, quan surten... Clar, perquè les revistes del Cor surten el dimecres, no és? Tu ets de les que les llegeix totes o no? O ets més selectiu, saps? De dir, aquesta sí, aquesta no...
Tota la vida a casa meva hem sigut de la Pronto.
De la Pronto.
La més vendida en Espanya,
sí,
un euro.
Sí.
La típica que està allà al lavabo, que és com... No?
És el moment de la revista.
De meditació.
Un dels moments de la revista.
Però sí que et confessaré que, clar, igual que estem en un canvi... Bueno, que estem vivint un canvi incipient del consum, per exemple, de televisió, no?, amb tota... el furor, el rebombori de les plataformes, també hi ha un canvi de consum amb tot el que és premsa escrita i les revistes del Cor no estan exemptes de que, per exemple, jo segueixo l'actualitat a la web ja de la revista Pronto, de la revista Lectures, o sigui, en digital.
Clar, perquè vosaltres, no?, el clàssic és una mica comentar les portades. No sé si els experts del Cor teniu allò... Us envien abans la prèvia, és a dir, podeu llegir les revistes abans que ningú, o això no? Això els llegiu com la resta de mortals?
Alguna vegada sí, però sí que és una cosa que està molt blindada.
Mm. Ui, Jaume, clar, el que has dit ara. Perquè, déu-n'hi-do, el terrabastall que va haver-hi aquest estiu... Ara entrarem, a parlar dels temes que ens portes avui, però un dels temes de l'estiu ha estat la boda de Tamara Falcó.
Ui.
No? I el... Com es diu? Ara no em surt el nom. I el Onieva?
Sí, Íñigo.
L'Íñigo. Que, clar, què va passar? Doncs que hi havia una super mega exclusiva i es va passar per WhatsApp, perquè no sé si alguna vegada t'ha arribat. Clar, es va passar per WhatsApp la revista.
Això que és dèiem, veritat, en PDF.
Això que dèiem del canvi de consum, no? I també amb un mòbil a les mans tothom som paparazzis. O sigui, on queda la figura del paparazzi? Perquè tu ara mateix veus a un personatge mediàtic, li fas una foto amb el mòbil i allò ja és un document superacreditat per a parlar
això és veritat,
de la notícia.
Però a la boda de la Tamara i a l'Íñigo estaven vetats, no? Els telèfons mòbils.
Com a la de Belén Esteban, que és més antiga, fa més anys, però Belén Esteban tenia
ui,
un
pot... Ui, es valia part amb lo de la Belén
Esteban. I tu entraves per l'entrada i havies de deixar allà el cuenco, havies de deixar el mòbil, no podies accedir a la cerimònia amb mòbil.
Però en tot cas, el que va passar és que es va filtrar ja la revista publicada i es va filtrar, diguéssim, com online, però es passava per WhatsApp.
Piratejada.
Sí. En fi, jo no sé com va quedar aquest cas, si la Tamara i l'Íñigo ho van denunciar o no, diria que sí que van...
Sí que va haver...
O la revista,
sí,
no?
Sí que va haver accions legals, represàlies per part d'ells, de l'equip en si, però jo ara sí que els veig molt relaxats.
Això sí, no? Perquè ara
el fet d'oficialitzar-ho...
Quan dura la lluna de mel d'aquesta parella? Perquè tinc la sensació de que...
La Tamara Falcó viu en lluna de mel des del dia que va néixer, clar, pràcticament, no?
Clar, és que tu, o sigui, en funció de la família en què naixes o del poder adquisitiu que té el teu entorn, ella és boda gitana permanent. Per cert, una cosa, a les dues, abans de continuar, us avanço, perquè així generem una mica de hype a la gent que ens escolta, els fidels oients de Radio Estel i Fabricació Pròpia, que us porto una... exclusiva.
Què em dius ara?
Sí.
D'aquí.
Podem fer fotos i gravar?
La tinc aquí el mòbil. Parlant de mòbils.
Però a veure, un moment. Para màquines, Paula. Portes una exclusiva ja el primer dia, Jaume?
Home, és que vull tornar. I llavors dic, m'ho he de currar el primer dia perquè si no...
A veure, i d'aquí, ens pots donar res? A veure, una pista. Podem dir al final. Al final de la secció, si et sembla, ens dones l'exclusiva.
Sí, jo crec que ja estava pautada el guió com a... Estava pels temes del final, dels últims. Llavors, us avanço que l'exclusiva és d'una de les cares que veiem cada dia a la tele del nostre país. Però cada dia.
Per tant, una cara que veiem a TV3, entenc?
Que fina que estàs, és de TV3.
Val. Doncs al final de l'espai d'avui amb el Jaume... Us donarà el Jaume aquesta exclusiva. Però, dit això, ara... Torna la música, Paula, torna la música.
Quins nervis, eh?
Bueno, jo no sé si millor tornar la música o no, perquè, clar, aquest matí ens assabentàvem de la mort de l'artista Maria Jiménez a l'edat dels 73 anys i Jaume, jo crec que, clar, les revistes, com dèiem, van sortir ahir, no sé si, clar, no han estat a temps.
No han estat a temps. Que, per cert, quina setmaneta portem, Mercè, de, bueno, d'acomiadar gent...
Uah. Mira, avui ho dèiem, no? Vull dir, és que era... Com va ser dimarts, que parlàvem amb tu, amb la mort de la Campos.
Exacte.
Avui, de Maria Teresa Campos. Avui ens assabentem també de la mort de Maria Jiménez. Però posem una mica de música, si et sembla, perquè la gran Maria Jiménez, de les darreres col·laboracions, va ser amb la Cabra Mecànica. Maria Jiménez, que era una força i una energia tremenda. Eh?
Era un tornado, directament. Sí, sí. Jo avui, quan llegia la notícia aquest matí, la llegia una mica no d'incredulitat, perquè dic, és veritat que avui hem d'acomiadar Maria Jiménez per això, no? Pel que dèiem d'acomiadar referents aquesta setmana. Jo, quan penso en Maria Jiménez, penso en aquella imatge de vestuaris super, bueno, visionaris, innovadors, trencadors, sí. Plens de plomes, fins i tot aquelles corones de pavo real. O sigui, ha marcat tendència, és una dona que ha marcat tendència i que també ha sigut una banderada en temps que no era tan habitual de denunciar la violència de gènere, la violència masclista, i crec que hem de tindre molt present que acomiadem tot un referent per diversos motius. I també jo crec que és l'última gran diva que ens quedava, sense una gran veu, però a mi em recorda també el perfil com de Lola Flores, no? Que sense tindre un bozarrón, sí. Són d'aquelles artistes...
Transmet.
Sí, transmet. Mm. O sigui, te la creus, la compres, i quan actua, pares qualsevol cosa que estigues fent...
És un artista.
I la tens.
Totalment. Però clar, no és l'única gran dona que ho dèiem ara amb el Jaume, que ens ha deixat aquesta setmana. El dimarts, al matí, ens despertàvem amb la notícia de la mort de la gran comunicadora Maria Teresa Campos, i que ja vam comentar amb tu, amb el, com dèiem abans, el mateix dimarts.
Mhm. En directe, sí, van fer aquella connexió telefònica per oferir l'última hora de Maria Teresa Campos, que jo avui volia recuperar amb vosaltres un moment, perquè, de fet, això m'ho va passar la Candela a través... O sigui, la Candela, que és la redactora, la persona amb qui...
La connexió
que tinc jo amb Radio Estel, però em deia, la Mercè m'ha passat això, que és l'única persona que es va atrevir a dir-li una cosa que sona molt malament, que no reproduirem ara, a Paolo Basile.
Home, és veritat? De fet, ens ho vas passar tu, Eharke. No?
Eharke, vale.
Això és una cadena,
això és un telèfon.
El joc del telèfon.
Sí.
I això va passar quan ella estava a Antena 3.
Cállate ya. Cállate ya, hombre. Vete a tu tierra ya y cállate ya. Si no,
no
te quieren
en su
mira,
tierra.
Si tú estás aquí porque no te quieren. A ti sí que no te quieren ni allí.
La mandaron a Iberia.
Vete y cállate ya, que has perdido 7 puntos. Siete has perdido.
Enterado.
Y todavía no estamos más que empezando. Nosotros estamos muy modestamente levantando cabeza poco a poco. Pero tú has perdido 7 puntos.
Va, per favor, el Calla't ja mític de la Campos. És veritat, no me'n recordava.
Sí, que això va ser quan va fer aquella transició, després d'estar molts i molts anys liderant els matins de Telecinco com dia a dia, va fer el salt a Antena 3 i va canviar res una mica el nom perquè es deia Cada Dia, si no recordo malament.
Sí.
I va ser una època...
Del dia a dia, diguéssim, que estava a Telecinco, no, amb el senyor Basile, va passar a Antena 3 i li va posar Cada Dia. No?
Cada Dia, exacte.
Però aquest Calla't ja, qui li deia, Jaume? Perquè no...
Clar, o sigui, això era una bronca... Que ella, mira, la sintonia de dia a dia.
Ui, mira, clar,
bravo.
És un clàssic. Que ella mirava la càmera i li deia, era
clar,
aquest missatge
sí,
Basile.
Sí, era com,
això jugava
com,
molt,
com
ella,
això
eh?
Que fem ara, no? Que a vegades sí. Parlem a través dels stories d'Instagram. Sí. Ella ja era pionera i visionària en aquell moment i l'enviava un missatge a Basile a través de la càmera, però no el tenia davant.
Sí.
Però, bueno, ella realment va interactuar com si el tingués allò a 2 centímetres.
I molt bo també la claca, de darrere, els col·laboradors també posant llenya al foc, Vinga, sí.
Bueno, perdona, hi ha un altre moment, és que m'has fet recordar, Jaume, el moment en què crec... És que ara no sé qui estava entrevistant aquí. Era na Rosa Quintana i la Campos... I és un moment en què la Campos li recrimina a na Rosa Quintana que no li va donar suport, ara no me'n recordo de quin tema era concret, I en aquest moment la Campos es dirigeix directament a la càmera i li diu, pues tú, na Rosa, lo que tenías que haber hecho es mirar a la càmera i decir, yo creo en ti. Us heu quedat així iguals, no?
No, és que és un altre momentazo de la història
sí
de la
no?
televisió.
Sí o no? Mira, l'estem aplaudint. És que va ser... Sabeu de quin
sí.
moment
sí,
estic
sí,
parlant
sí.
o no?
A banda que era com un referazo constant.
Jo necessitava
constant.
Que tu me dieras tu apoyo. I ella deia, jo sabia que tu me estabas dando, no? Todo el cariño, me lo transmitías, pero por terceros. Pero tú no te atreviste en tu programa, no? De mirar la càmera
exacte.
I dir, jo estoy con María Teresa Campos.
Era com que li reclamava que ho fes públicament.
Això, i que mirés a la càmera i ella, doncs, aquest gest que deies tu, que mirava la càmera i parlava amb l'espectador. No? Doncs,
és que
doncs
això,
sí que ho tenia.
Exacte, ho tenia i és una de les úniques persones, ara ha marxat, però jo crec que pot haver marxat amb el cap ben alt de no tothom, ella, els talls que recuperàvem d'una entrevista que vaig tindre l'immensa sort i fortuna
sí,
de fer-li...
Sí, perquè fa poc, això, no?, que s'entrevista.
Va ser el novembre del 2020, novembre de 2020, que no han passat ni 3 anys, i allà explicava això, no?, que hi ha molta gent que presenta televisió, que locuta ràdio, però una cosa és presentar i l'altra és comunicar, i ella diu, jo enviava una cosa, una energia cap al telespectador, i ells me la tornaven. I sí que és veritat que Maria Teresa Campos et pot agradar més o menys, però comunicava. I jo crec que l'èxit dels que ens dediquem a això és precisament comunicar.
No tenia 2 ondes. I, de fet, ja amb una entrega dels Ondes que va té aquest diàleg amb David Broncano, que és boníssim, no sé si també el teniu al cap, no? que estan a peu de pista, no? I el Broncano li diu, vinga, va, que després nos vamos a bailar, I la Maria Teresa també li respon amb aquesta agilitat, no?, que tenia ella i ben directa.
Total.
Però amb aquest punt d'humor, perquè
total,
era molt divertida,
total.
També.
A mi em sobta això, no?, que de l'última entrevista que jo li vaig poder fer 2020 a 2023 han passat només 3 anys, o ni 3 anys, i em sembla que... Ostres, la baixada que ella ha fet en salut, no?, ha sigut com tot molt ràpid, em sembla estrepitosament ràpid i em posa molt trist. Ara que ens ha posat la nostra estimada supertècnica...
La Paula.
Que tiempo tan feliz, que sí que va ser un programa mític, l'últim que va fer televisió, 8 temporades, però l'altre dia et deia que volia dir avui que venia aquí cara a cara, i m'interessa saber la vostra opinió. Jo, a mi em fa pena, em posa trist, l'última etapa de Maria Teresa Campos en què de comunicadora es transforma en personatge. No sé si teniu aquesta percepció.
Sí, potser sí.
Bigote arrocet, reality Las Campos amb ses filles... Però a mi tot això sobrava. No?
Deu ser complicat per això, no? Perquè els temps canvien molt, també canvia molt el to, l'entreteniment deriva més, no?, a coses més banals, i tu com a professional de la televisió, que has estat tants i tants anys, suposo que també deu ser complicat saber com marxar-ne de forma elegant, no?
És que és molt complicat, és veritat. O sigui, les grans figures,
no?
Sí. Com es diu adéu, no?
Exacte.
Deu ser complicat. Però, si us sembla, Jaume, passem a un altre tema, perquè un altre mort que ens ha deixat bé, a tots bastant flipats i frapats aquest estiu ha estat la del cirurgià plàstic Edwin Arrieta, en mans de Daniel Sancho, que és el fill del conegut actor Rodolfo Sancho. Però és que això, cada setmana que passa encara no, se li posa com més intríngulis en tot el que va passar.
Sí, un dels grans temes, si no el gran tema d'aquest estiu,
que clar, aquest.
Que com a l'estiu no hi ha tantes notícies, aun clavordiendo certs programes de televisió, que és molt respectable, no? Però que han fet fins i tot un reality, perquè era ja no el dia a dia, sinó lo minut a minut, lo segon a segon d'aquest tema, que jo ja mai he perdut, perquè al final és una qüestió que es trasllada a l'espectre jurídic i legal, serà una cosa que anirà molt lenta, però que, clar, tu poses la tele i tens la sensació que passen coses cada dia, però no, és el que ens volen fer creure.
Ho allarguen, no?
Ho allarguen i és com un xiclet, no?, que l'intenten estirar al màxim. Ara, arribat allà per fer-li la visita a la presó, ja havíem vist a sa mare, però ara ha arribat l'actor Rodolfo Sancho aquests dies i ha visitat amb ell. I precisament ahir va fer unes declaracions a la premsa que no van ser gaire ben rebudes.
Vale, creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo. Vale, hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un rezo. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí.
Gracias.
Como, digo, no van a conseguir lágrimas, estoy tirado en el suelo llorando, con molt fred.
Sí.
Fins i tot un punt de prepotència.
Sí, que diu que hi ha dues maneres, no?, d'afrontar doncs, un problema com el que té ara aquesta família. No? Primer de tot, em sembla que va demanar, va donar el, no?, el, va tenir unes paraules per la família de Rieta, si no m'equivoco, no?
Sí, sí, totalment, que al final, Mercè, no hem d'oblidar que la família de la víctima és a Rieta, vull dir, la persona que ha mort.
Sí, sí,
sí,
i tant.
Sí, sí.
Ho dic perquè, clar, Daniel Sancho és d'aquí, de l'estat espanyol, i, evidentment, jo entenc tot l'apreci i tot l'afecte que es té per ell i per la seva família. Però això que deies, va tindre les primeres paraules per la família.
Sí, les primeres paraules d'ell dedicades a la família, i després va tenir aquesta manera de dir... Bueno, es pot enfrontar de dues maneres. O plorant, no?, o l'altra és encarar-ho com un repte, que això és el que jo no acabo d'entendre, que és potser el que tu et referies, no, Jaume?
Sí, 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 totalment. Va dir això, que s'ho volia agafar com un repte. Clar, no estem parlant d'un joc, precisament. Ara sí que us vull portar... O sigui, sí que us volia dir, quan entre o explicaré l'última hora, és que Rodolfo Sancho avui s'ha retractat.
Sí, exacte.
Oi?
Ha dit, en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío ni duro. Ah. Per tant, sembla que sí que fa allò de recollir una mica cable, perquè potser sap que s'ha passat una mica de frenada.
Clar.
Però clar, ell també deu estar exposat i deu veure la tele i que tothom en parla, suposo que...
Clar, només que estigui connectat amb usuari propi, clar, o amb un nou d'aquells que t'amagues darrere de l'anonimat a Twitter, sap que les seues paraules no són gens ben rebudes i que han estat molt criticades. Però la meva pregunta és, aquestes declaracions que ara citava Harke, molt ben citades, aquestes declaracions són reals? O sigui...
Ho sent de debò?
Sí. O és pura estratègia? Mm-hmm. Perquè una imatge com la d'ahir no li beneficia a ningú, i menys amb ells.
No, i tant.
Doncs veurem, perquè això serà lent, no?, imagino.
O sigui, tot el... L'estratègia de l'equip d'advocats, tant a Tailàndia com a l'estat que tenen la família Sancho, és que tot això es trasllade, o sigui, que tot això es convertisca. Recordem que a Tailàndia li demanen, almenys per part de la policia, la pena de mort. Però la família de Daniel Sancho vol convertir aquesta pena de mort en una condemna d'anys a presó, i si pot ser que comence entrant a presó a Tailàndia durant 4 anys i traslladar-lo, que l'acaben traslladant a Espanya. Que no sé si serà tan fàcil, perquè Tailàndia té unes normes i un marc legal molt estricte.
Molt estricte, no? Molt tancat. Doncs veurem en els propers dies, perquè segur que se'n parlarà encara molt més. I abans que el Jaume Borja, que ho recordo, ens ha de donar una exclusiva abans d'arribar a les 5, ens portes una altra de les notícies d'aquest estiu, que és la separació de Rosalía i Raúl Alejandro.
Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas, y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes sola para dónde.
Vinga, va, a veure, què ens pots dir? Perquè l'Alejandro que va estar fa poc, no?, aquí a Barcelona, de concert.
1 de setembre va fer el concert. aquí a Barcelona. Mira, estava pensant, jo sempre que escolto Rosalía penso, tenim tanta sort de que sigui catalana, però és que no me'n recordem, o sigui, hola, jo no, no, o sigui, corrigiu-me, però no se li ha donat la creu de Sant Jordi.
Bueno, ja li se li donarà, segur.
Jo,
segur,
per si de cas, des d'aquí ho reclamo...
Tu reclames que a Rosalía se li doni la creu de Sant
que
Jordi.
Que és el màxim exponent cultural de Catalunya al món i és com recordem-on. Bueno, segons...
Fan de Rosalía 100%, Jaume. 100.
No vaig començar sent-ho, o sigui, pensava quina música més rara,
sí.
Però a poc a poc m'he anat reconciliant i sobretot des de milionària allà...
Ja està. Enganxa total. I de Raúl Alejandro, que ets fan o no?
Hasta... No. O sigui, jo ara... Estem a Ràdio Estel i sé que és una ràdio on se premia moltíssim la sinceritat. Per tant, no puc ser fals i t'he de dir que jo, d'aquesta ruptura, me'n vaig alegrar. O sigui, és que jo veia la parella
perquè
i pensava...
Perquè no t'encaixaven.
Jo pensava, no, este xic per a tu, no.
Hard, que tu què? Com veies aquesta parella?
Jo estic amb ell. Jo sempre vaig a l'equip del Borja.
Tot el que digui
sí, sí.
El Jaume
és que a més
Borja.
No se'ls veia contents, és veritat, no. Quan apareixien, no?, amb una catifa vermella...
Amb l'Ivan Llanos, no?, que va...
Sí, sí, que li va fer aquella superentrevista, sí, sí, sí. No. L'únic que us puc dir és que ell, almenys és com ho mostra públicament als concerts, quan ha d'interpretar una cançó com la que estem escoltant, que és Compartida, no pot, se li trenca la veu, se posa a plorar...
La va cantar aquí a Barcelona, sí, no?, al concert.
Sí, sí, i diu que és que s'ho passa fatal. També és veritat que comporta tanta veu pregravada. Si jo em trenqués damunt de l'escenari se'm notaria perquè no tinc coros, però ell és que sembla que estigui cantant.
Però un moment, però a veure, explica'ns, o sigui, Jaume, què va passar realment entre ells dos?
Clar, aquí hi ha tantes teories o més que el cas Sancho, i sé que són casos molt diferents, però hi ha una teoria que cada vegada pren més força, que és que l'equip de Rosalía li va recomanar que tallés aquesta relació perquè era, no li beneficiava estar amb un artista, diem-li, de la qualitat, del nivell de Raúl Alejandro.
Sí, per una qüestió d'imatge.
Això es diu, però jo també penso que, precisament ara que posàvem tant en valor a Rosalía, que penso que és una tia que té una personalitat abrumadora i que, per tant, a ella ningú li diu què ha de fer o què ha de deixar de fer. Jo crec que al final som molt joves i...
Sí,
això
sí.
Estava condemnat una mica...
Acabar,
no?
Acabar. Bé, sí. A veure, potser mai se sap. Jo li he vist que està fotut, ell, no?
Una cosa, equip d'investigació, una investigació que he fet abans de vindre, i és que segueixen, o sigui, ells mútuament no s'han deixat de seguir a Instagram. Això és el gran termòmetre d'esta vida. Quan algú trenca de veritat, ja no...
Ja
adeu amb follow, però no ha passat aquí.
Adeu amb follow.
Sí.
Això m'ha agradat. Dos minuts per arribar al punt de les 5. Jaume, ha arribat el moment, jo crec.
Sí?
Sí. Què? Quina cançó vols? A veure, necessites algun tall per il·lustrar aquesta exclusiva?
No em pots posar una musiqueta així de tensió, com de...
A veure, Paula, si veus que ràpid aquesta...
Pobre Paula, ara dirà.
Paula, fas ja. A veure, deies... Recapitulem.
Sí.
L'exclusiva. És una de les persones que més, podríem dir, més familiar se'ns fa, perquè la veiem molt, molt a televisió.
Mercè Raga, com se nota... Bueno, que aquí hi ha molta mil i molta trajectòria, perquè efectivament és una persona familiar, és que és l'adjectiu.
És l'adjectiu.
I aquesta persona, també us avanço,
ai,
que se n'ha parlat molt aquests darrers dies, i no per la seva feina, no per una qüestió professional. Mira, Harke, com també, o sigui...
El cavallet blanc.
Oh, Paula, és la música.
Un minut i arribem a les 5.
Telenotícies.
Lo canvi de look de Toni Cruanyes.
Ai.
Que és el canvi més comentat d'aquell cabell marró a aquestes canes al vol.
Ai, que perfecte. Jo molt a favor.
Bravo,
la naturalitat, home, perfecte.
I avui, dic, abans d'anar a veure la Raga...
30 segons.
Ja que passava per allà, Toni, atén-me un moment, tenim declaracions exclusives de com ha sigut aquesta transició capilar. Paraules des del mòbil, exclusiva, en directe, Toni Cruanyes.
La idea va ser deixar de tenyir-me perquè feia temps que ho estava fent, perquè va començar amb unes clapes a la barba, una mica blanques, una mica un costat i del cap, i mica en mica no te n'adones i bé, va passant el temps i cada
mira,
vegada...
Va passant el temps, Toni Cruanyes, moltes gràcies. Va, temps de notícies i tornem a Fabricació Pròpia. Gràcies,
Jaume. Adéu-siau, gràcies.